Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
La Casa d'Espiritualitat del Miracle proposa del 3 al 5 de novembre un taller dedicat als somnis, i concretament als somnis que apareixen a la Bíblia. És l'onzena edició d'aquest taller, que porta per títol Vorejant l'ànima humana, Bíblia i psicologia 2, i que enguany estarà centrat en la simbologia dels animals. Els participants, de la mà dels monjos Ramon Rivera Mariner i Antoni Pou, podran practicar l'art de la interpretació simbòlica, tant la dels somnis com la dels relats bíblics. Pare Ramon Rivera Mariner, director de la Casa d'Espiritualitat del Miracle.
El somni és una cosa que d'alguna manera ens espanta, ens preocupa, però veient-ho en el llenguatge de la Bíblia veiem que és una cosa normal, perquè és el mateix llenguatge que fa servir la Bíblia per narrar les facècies del dia a dia de la història del poble d'Israel. Aleshores, veient com surten els somnis els animals i veient com surten a la Bíblia, veiem que és una manera anàloga de parlar sobre el món simbòlic.
I també el mes de novembre, el cap de setmana del 10 al 12, taller sobre paraula i silenci, meditant amb la Trinitat d'Andrei Rublev, que impartiran Teresa Barzano, Àngels Canals, Ramon Rivera Mariner i Mercè Soler. Més enllà de la seva dimensió estètica, les icones són un valuós instrument per a la pregària, més suggerent que no pas explícit, perquè ens apropen al misteri, allò que no pot ser descrit en paraules ni en imatges, però que podem intuir des del nostre cor. Quan ens hi apropem, des del silenci, anem descobrint la seva riquesa, el seu dinamisme i la seva connexió amb allò que passa ara i avui al nostre món. Aquesta trobada, els participants la treballaran des d'una meditació senzilla, accessible a tothom, enmig de la natura, a partir de la icona de la Trinitat d'Andrei Rublev, del segle XV, que és fruit de la lenta maduració de tota una vida no gaire diferent en l'essencial de la nostra.
A partir d'aquesta icona es anirà treballant sobre què és la pregària, què és el silenci, què és la paraula que no té valor en ella mateixa, sinó la paraula que ens aboca un silenci que tampoc no és un silenci mut, sinó un silenci que és plenitud de la paraula mateix.
Tota la informació sobre aquestes i altres activitats de la Casa d'Espiritualitat del Miracle es pot trobar a la pàgina web i als telèfons del Santuari del Miracle, situat a 14 quilòmetres de Solsona. santuaridelmiracle.com i 973 48 0002 o 649 46 58 14.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel. Amb Jordi Sánchez. A partir del dilluns dia 6 a 2:15 del matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres tindràs una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant, un magazín ple d'entreteniment i bona ràdio. A partir del dilluns 6 de novembre, de dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Estigues atent. Els millors versos queden per escriure. Teresa Pascual, Flexo, 1988.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Sí, Àngels. Àngels és aquest programa que, per als qui en aquest moment l'esteu descobrint, benvinguts, ben trobats, depèn de com tu miris, jo sempre penso això, no? Benvingut o ben trobat, depèn des d'on estiguis assegut. Setmana rere setmana intenta apropar-vos, sobretot i bàsicament, al projecte Àngels, que sota el paraigua, l'aixopluc, o digue-li com vulguis, directament vinculat a la Fundació Roca i Pi, està fent una feina, jo m'atreveixo a dir que singular, a banda de tots els altres qualificatius que són obvis, com és encomiable, generosa o gairebé miraculosa, perquè avui dia ens trobem que hi ha molta gent desatesa i ningú no els fa gaire cas. Àngels es conforma també com una empresa d'inserció laboral que fa possible que molta gent en els marges d'això que tots considerem la societat, entre moltíssimes cometes, normal o la que funciona o la que resisteix, fa possible que aquesta gent que estan en aquests marges tinguin camins, vies de reincorporar-se, de posar-se dempeus altra vegada després de moltes vegades, de molts casos de situacions realment crítiques i dramàtiques. Això és Àngels, i en parlem cada dissabte i en seguirem parlant. Avui un altre cop, i per sort, amb la col·laboració del responsable del projecte Àngels, que és en Jordi García Bori. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Avui, si et sembla bé, Jordi, a mi m'agradaria que parléssim una mica, perquè, de fet, Àngels està, entenc jo, pel que vaig veient, estretament vinculat a tot un fenomen que ara mateix sembla com si fos una novetat i que creix d'una manera espectacular, sobretot a partir de fa més de 10 anys, d'aquesta crisi o desgràcia, o digue-li com ho vulguis, que és això de l'anomenada economia social i que s'ha cristal·litzat en formes que a vegades ens semblen increïblement novedoses, no? Com això de aquests projectes de banca solidària, les associacions d'intercanvi de serveis, ONGs, tota aquesta sèrie de coses. Àngels, jo crec que està bastant inserit en això, i malgrat que, com deia fa un moment, això sembla una cosa tremendament novedosa, en realitat no hem inventat la sopa d'all, sinó que estem utilitzant una cosa que en aquest país, parlant de segles enrere, no gaires, coneixem molt bé, però que existeix des de fa milers d'anys. Vaig errat, d'Òscars, o va per aquí la cosa?
No, va per aquí la cosa. Estem fent servir sistemes que han existit tota la vida, el que passa que ara els hi estem posant altres noms, però realment estem fent servir, estem posant a la pràctica, millor que fent servir, sistemes d'intercanvi que han existit tota la vida i no fa gaires anys. La postguerra i tot això es feien servir molt a l'intercanvi, perquè la gent no tenia cèntims, però potser tenien algun estri que el podien canviar per menjar. Nosaltres el que sí que hem estat bastant involucrats és amb el tema de l'Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, i des d'allà el que estem mirant de potenciar és el cooperativisme.
Correcte. Aquí anava jo, concretament. Aquest és el fenomen al que em referia, i crec que no és exagerat dir que és un fenomen que té milers d'anys, no?
No, el cooperativisme és que, aviam, jo et posaré un exemple. En els nois que treballen amb nosaltres, quan els dono alguna xerrada sobre cooperativisme o història, sempre els hi poso el mateix exemple. Vull dir, tu imagina't a l'època prehistòrica, ja no parlem de fa 3.000 anys abans de Crist, sinó que molt abans, quan teníem de menjar, bueno, nosaltres no, quan teníem de menjar, dinosauris i mamuts.
Aquests l'havien costat bastant d'aconseguir.
Exacte, vull dir, imagina't, una persona sola s'enfronta amb un animal d'aquest tipus i és impossible. Llavors, com ho feien? Amb tribus. Vull dir, i què era una tribu, sinó una cooperativa?
Efectivament.
Era una cooperativa, era un grup de gent que cadascú tenia la seva especialitat i entre tots feien intercanvis. I quan tenien de sortir de cacera, hi sortien tots, i cadascú dins de la cacera tenia la seva especialitat. Llavors, o sigui que les cooperatives no són d'ara. Eh?
No.
El que passa que ara doncs, estan normalitzades, hi ha una sèrie de patrons a seguir, però sempre hem treballat amb cooperativitat,
sí,
les persones.
Realment, l'exemple que has posat tu ens deixa claríssim, i jo crec que fins i tot puc gosar anar més enllà i dir que s'estén als primats superiors. Som éssers, som persones. Aquests dies està molt, s'estén molt aquest concepte de considerar tots els primats superiors persones en un cert sentit, a vegades jurídic, i a partir de jurisprudència, precisament, d'un cas que ha passat a l'Argentina, però és cert, és així. Dic que som éssers que tendim al cooperativisme, que és una cosa que està d'alguna manera inserida en el nostre ADN a partir del moment en què l'individu se n'adona que ell sol abasta això, a collir una patata o una cirera, però no pot lluitar contra aquell bistec de carn que l'està esperant amb les banyes pel davant. Evidentment, aquesta és una referència, jo crec, que increïblement important en el sentit de que fixa realment fins a quin punt és això part essencial de la natura humana, no? El de si jo m'ajudo, si jo t'ajudo tu, tu m'ajudes a mi, entre tots dos arribem més lluny. I tu deies ara, evidentment, lògicament, que això, el que hem fet en els últims segles, és dotar-lo d'un cos, diguem, de jurídic o de dret o de legitimitat. Jo no sé quins són els principals referents per parlar de què seria l'origen d'aquest cooperativisme modern. No sé si hauríem de parlar de les cooperatives de crèdit alemanyes o quin és el que per tu és l'origen d'aquest cooperativisme que pren forma ja jurídica i cos legal.
Bueno, va començar al segle XIX. Abans ja n'hi havia hagut altres tipus de cooperatives, com cooperatives de gent que es dedicava a la cria del bestiar, o cooperatives, doncs, de formatgers. Cadascú tenia la seva especialitat i entre ells treballaven tots junts perquè la producció, doncs, fos més eficient. Llavors, en l'any 1800... entre el 1812 i 1882, un senyor que es deia Lluís Blanc va crear un sistema cooperatiu basant-se en els grups de producció. Llavors, això tot va anar evolucionant, es van començar a organitzar en la mateixa època cooperatives de crèdit i Alemanya, i poquet a poquet va anar creixent el sistema, fins que es van començar a muntar les cooperatives tèxtils a Anglaterra. Llavors, tot això va anar evolucionant d'una manera molt fundada en ajudar-se els uns als altres. No hi havia cap propietari, sinó que ho eren entre tots, i cadascú aportava la seva part. I això ha anat evolucionant, i en el segle XX doncs, ja es va fer un gran avanç, i van començar-hi a haver-hi cooperatives aquí a Espanya doncs molt grans i molt prestigioses, com Fagor, Indúcar, que són empreses doncs, que han arribat a dalt de tot amb el cooperativisme, ja que van començar fent una cooperativa per dedicar-se al món de l'electrodomèstic i quan se'n van donar compte és que tenien els seus propis bancs, tenien doncs, els seus propis supermercats, etc etc. Que tot això, doncs, ara mateix s'ha dissolt aquesta gran cooperativa, però encara continuen havent-hi les arrels i d'aquesta cooperativa n'han sortit moltíssimes, de cooperatives.
Jo, si et sembla bé, m'agradaria tornar a fer mitja passa enrere, perquè ens acabem de situar. Has fet el salt del segle XIX al XX, jo crec que entremig hi ha un factor importantíssim, que a més propicia allò que es coneix també en física de l'acció-reacció, des del meu punt de vista, insisteixo, que és la revolució industrial del segle XIX. No? La revolució industrial del segle XIX, ningú no ho pot veure d'una altra manera, entenc jo, i a més està, i coincideixen tots els historiadors perquè la cosa va anar així, el que va fer és surar, aparèixer amb força, precisament en l'esperit contrari, el del cooperativisme. És a dir, el liberalisme, el capitalisme en el seu estat més pur i ambiciós, si ho voleu dir així. És a dir, tot un corrent de pensament que parteix de l'individualisme estricte. I aleshores és quan, des del punt de vista de la lògica, que diu, caram, quin moviment més bèstia, la revolució industrial i fins on arriba i el que arriba va estar, com pot ser que apareixin les cooperatives? Doncs per l'acció-reacció, no, Jordi?
I tant, perquè la gent va començar a veure que l'associació entre persones podia portar-los-hi a uns beneficis molt més grans i a uns beneficis no solament econòmics, sinó socials. Llavors va començar a pensar-se amb la cooperativa, però no solament amb la cooperativa de producció, sinó amb la cooperativa de la vivenda, amb la cooperativa de les compres, amb la cooperativa de l'alimentació, amb les cooperatives... tot el que es podia generar al voltant de la cooperativa de producció. Per exemple, doncs, el 1844, 28 treballadors del textil a Gran Bretanya es van constituir com un magatzem cooperatiu. Llavors van començar a crear unes normes d'aquest magatzem cooperatiu relacionat amb el textil. I van fer, doncs, dins de les seves possibilitats, una gran feina perquè van anar ampliant tota aquesta cooperativa fins a abarcar molt més que el que van començar, sent un petit magatzem controlat per 28 persones. Llavors, d'aquí va créixer un moviment cooperativista a Anglaterra. Degut a tot aquest moviment que hi va haver, es van començar a crear altres tipus de cooperativa, però molt pensant en la part social, perquè se'n van donar compte que units no solament a la producció podien arribar més enllà. I es van començar a crear els seus propis col·legis i el seu propi entorn social.
A mi m'agradaria destacar, perquè ho dedueixo de les teves paraules i de tot el que estem dient fins ara, que el moviment cooperativista aquest del qual estàvem parlant ara mateix, del qual explicaves els exemples del Regne Unit, de Manchester, de les cooperatives d'aquell temps, tornen a aparèixer o ressorgeixen, i ara estic pensant amb el que dèiem fa uns minuts i que es referia a 3.000 anys enrere o més. Tornen a aparèixer, dic, fruit de la necessitat imperiosa. Vull dir que ens havíem quedat amb que allò de la revolució industrial porta al límit el que és el pensament de l'individualisme pur i dur, que genera capitalisme, i que, en conseqüència, genera també, i no ho oblidem, perquè em sembla que és una mica, si em permeteu l'expressió, la mare dels ous, genera desigualtat social, genera pobresa, genera misèria, genera moltíssima gent abandonada, no?, deixada pel camí, i és aquí on no curiosament, sinó crec que d'una manera absolutament natural, la gent, les persones, retorna a una de les seves característiques que està totalment en la línia de la defensa i de la supervivència. I em permeto remarcar això perquè em sembla que és una mica l'esperit bàsic del cooperativisme, no? Defensa i supervivència. Quan els grups socials, d'una manera molt bèstia, se senten marginats, apartats i desposseïts, és quan torna la iniciativa aquesta. És una tònica a la història, no?
Sí, és un... podríem dir que és una... estem passant per moments cíclics, eh? I això es va passant de tant en tant. Que ens trobem davant d'un tipus d'empresa que hi ha un amo, un patró, eh? I cada vegada, per ell poder-se anar enriquint, doncs va pressionant amb la producció, amb la falta de socialització entre els seus treballadors, a pujar la quantitat d'hores que es tenia de treballar. I quan es comencen a veure la possibilitat d'aquestes cooperatives, la gent diu, coi, podem començar a treballar d'una altra manera, no? Podem començar a treballar amb un horari digne, amb uns preus dignes, perquè no tenim de reportar aquests cèntims, doncs, amb un patró, sinó que els patrons som nosaltres mateixos. Per tant, tot el sobre... el sobre preu que tenim dels nostres sous el podem invertir en formació, en drets socials, en contractar a més persones, en oferir la possibilitat de que entrin més persones dins de la cooperativa. Estava mirant que hi ha, en el 1844, ja es va crear una mena de norma que eren quatre principis fonamentals en aquells moments, que eren les cooperatives de consum tenen de vendre al comptat i a preu de plaça. O sigui, vol dir que a preu d'allà, el preu normal que venia tothom. Per tant, ells ja s'estaven beneficiant dels beneficis que podia haver tingut una sola persona. S'ho estan repartint entre ells. Tornaran el sobrant o excedent a prorrata del consum. Val? Concediran un vot per cada soci. Això també és important.
I tant. Vull dir,
perquè cadascú té veu i vot amb cada decisió que té de prendre la cooperativa. No hi ha una sola persona que va dictant les normes que es tenen de seguir, sinó que és una democràcia real. I acorden el dividend, vull dir, els cèntims extres que queden en la pròpia empresa, es converteixen en capital i en reinversió dins de la pròpia empresa. No van a parar a la butxaca d'un senyor.
Em sembla molt interessant tot el que hem pogut anar recordant i posant damunt la taula avui amb en Jordi García Bori, que recordem, és el responsable del projecte Àngels, un projecte que, com ell molt bé recordava al principi, s'insereix i té una gran relació amb l'Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord. Hem parlat de la cooperativa i em sembla important que hem deixat molt clar que és una eina importantíssima i extremadament humana de sobreviure en temps difícils i en els altres també. Jo no vull tancar el programa sense haver recordat, mal que sigui aquesta última vegada, en els últims segons, que consulteu el lloc web. Jo us recomano que entreu a través de rocaipi.cat, que és el lloc web de la Fundació sota la qual s'aixopluga el projecte Àngels. Ho dic perquè us donarà una perspectiva molt més gran de quina és la feina i quina és la qualitat de la feina que es fa des d'aquest paraigua i directament del que parlem nosaltres al projecte Àngels. Jordi, t'emplaço la setmana que ve per acabar de confegir una mica aquest panorama de la cooperativa portant-lo al dia d'avui. Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Els trens i els cotxes a la mitjanit. Sonen les campanes, ja està tot ben decidit. S'obren els balcons, la gent surt, tothom mira el cel. Avui els savis decideixen com i quan farem. Farem que tornin els somriures que algú ens va robar. Farem que els somnis formin part d'aquesta realitat. Obrirem totes les portes per deixar passar la llum. Que posi pau i ordre allà on hem sabut arribar. Tantes preguntes difícils de contestar. És hora d'afrontar que només junts farem un nou demà. Qui no té carències, qui té por de perdre el seny. Qui té les mans netes i un tros del seu cor obert. Ombres i mentides precipiten mar endins. Canten les sirenes, senten el nostre dolor. És hora de fer net i així junts podrem traspassar. Lliures d'equipatge, un nou dia per començar.